I ens acompanyen ja a la taula aquesta hora tres perfils interessants per poder parlar sobre l'estat de la cultura a casa nostra, sobre quina és la situació, quins són els punts forts, en què Catalunya pot encara córrer més. Per parlar-ne de tot això tenim el Lluís Nacenta, ell és escriptor, matemàtic i investigador en cultura digital i intel·ligència artificial. Què tal, bon dia?
Molt bé.
L'Elvira Giangani, directora del MACBA, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
I la Carlota Rubio, que és coordinadora del Quadern del País, col·laboradora també d'aquest programa. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
M'agradaria començar per aquí, per fer una fotografia una mica general des dels vostres diferents camps, cadascú des del seu àmbit d'actuació i disciplina. Com veieu la cultura a casa nostra ara mateix? Comencem per tu, si et sembla.
Doncs mira, jo la veig bé, i no vull ser ingenu, tot i que ara podríem fer una llista molt llarga de coses que es poden millorar.
Ja està bé, però posar l'accent en coses que funcionen i que van bé.
Sí, més que res perquè en tant que professional de la cultura tampoc vull entrar en el discurs tan conegut de tot fatal, necessitem més diners, que efectivament necessitem més diners. Però penso que mirant en les persones, en els artistes, en els comissaris, els gestors culturals, hi ha em sembla que hi ha una intel·ligència col·lectiva, uns projectes col·lectius molt potents que han de servir com a base per després articular pues, el que ha de fer l'administració, el que ha de fer el sector privat, el que s'ha de fer des del punt de vista urbanístic, etc. Però tenim un molt bon punt d'inici.
I podries posar exemples d'això que acabes d'anomenar ara?
Sí.
Per exemple?
Per exemple, ara, no vull... per exemple... com que tinc l'Elvira al meu costat i així ho podrem conversar. No? Què és el millor del MACBA? Ja, anem a lo difícil. Doncs l'equip. No? O sigui, quantes persones hi ha dins del MACBA, començant per tu mateixa, que són persones amb una formació, amb unes idees, amb uns projectes. Això és el millor del MACBA, penso.
Sí,
i com que
tant,
està l'Elvira al costat...
Estic d'acord. No només per mi, sinó per la gent
punt,
que forma part de la institució des de fa 30 anys.
I aquest és el punt a partir del qual... A vegades, doncs, no hi ha prou facilitat, no hi ha prou recursos, no hi ha prou complicitats. Les dificultats venen després, sí? Però ens hem de concentrar en aquest punt d'inici que és d'un nivell de formació absolutament clau. És de referència internacional sense desconnectar de les especificitats locals. No caiem en allò de, bueno, fem el que fan a Nova York, que és el que mola. És a dir, hi ha un grupet de gent preparadíssima i amb molt de nivell. I llavors, després hem d'anar... Doncs, per exemple, una correlació adequada amb els altres sectors, que ens costa molt, perquè la cultura sempre està com aïllada. Perquè es veu com una cosa que en part és com un luxe i una cosa pija i guai, o una cosa tradicional i de festes populars, i tant en un cas com en l'altre sembla que estan com aïllats. Aïllats de la vida econòmica, aïllats dels problemes polítics concrets, i això és una desgràcia, que ens va convertint en un sector. La cultura no és un sector. El sector de la cultura som els professionals que ens dediquem a això, i que la nostra feina és posar en marxa una cosa que és important per tothom. Mm-hmm. Però de la mateixa manera que els cuiners no es dediquen a un sector, són experts en què tots ens alimentem bé.
Clar, aprofitant això que dius i lligant-ho amb unes paraules que escoltàvem ara fa unes setmanes del president Salvador Illa adreçada al món de la ciència, als científics aquí a casa nostra, ell els deia, creieu-vos-ho més, creieu-vos que sou els millors i que no tenen res a envejar, no teniu res a envejar els que hi ha als Estats Units, per exemple. Teniu la sensació que això també passa, Elvira, en el món de la cultura?
Bueno, doncs sí, aprofito la mà que em ten el Lluís per comentar com deies tu, no? Jo crec que és important no només entendre la capacitat que tenim des de Catalunya, des de les nostres institucions, de no només plantejar el que és el que està passant aquí, sinó també, no?, de ser una mena de paràmetre d'interpretació del que passa al món, no? Jo sí diria a la pregunta de com estem bé, estem en una cultura compromesa més que mai en les situacions polítiques, més que mai en una situació, mira, parlant de, no, del llegat de les, no, de la UNESCO i del que suposa, no, ser una cultura, no, patrimonial mundial, pensem en la cultura immaterial, no? Pensem en el compromís amb la realitat social, la realitat política, amb la pau, que és clau dintre d'aquest mundia cool, i això és una qüestió que crec que tant des de les institucions catalanes com dels grups que formem part d'això és important. I aquí hi ha una part que jo també li ten la mà al president Illa, que és, sí, nosaltres ens ho creiem, però també ha d'haver-hi una aposta d'innovació de governances a nivell institucional que també fan amb aquest gesto el fer-nos sentir que som els millors.
I això ho trobeu a faltar.
No és que el trobem a faltar, però cal...
El Lluís diu que sí, feia que sí amb el cap.
Clar, perquè hi ha d'haver una reformulació de la innovació d'aquestes institucions. Pensem que fa 30 anys, i el Mundiacul posa molt en evidència d'això, no? Estem en un moment de la cultura que els paràmetres amb els que ens registrem són molt diferents. No hem de dir, ei, portem la cultura de Nova York, però nosaltres hem de ser rellevants també per Nova York. Aleshores, hem de competir en aquestes lligues mundials i això significa també posar la innovació al que és les governances, la innovació al que és la resolució administració pública, patrimoni, administració pública, perdó, i sector privat, tot això, no?, vinculat a que nosaltres, els tècnics, els professionals, la gent vinculada al món, i no només dintre de les institucions, sinó també les audiències que volen quedar-se a Catalunya per disfrutar d'una cultura que no els faci viatjar a Nova York, a París o a Londres, la necessitem també.
Carlota, diries que Barcelona és referent, entenc que sí que en moltes disciplines, quina és la més puntera? Per exemple, penso ara en el món del cinema, no?, que està creuant totes les fronteres, però en què més i en què no, en canvi?
En el món del cinema està clar, però en el món dels llibres també, jo crec que històricament això ho diu molt l'Eloi Fernández Porta, que sempre diu la cultura catalana és literatura cèntrica, vull dir que d'alguna manera també, perquè per fet lingüístic, com que hem agafat això com a fet diferencial, no? Doncs d'alguna manera hem posat tots els esforços allà, i també ho dic perquè mentre dèieu tot això em fèieu pensant que la setmana passada va ser la setmana del llibre en català, ens passem tot l'any parlant de la dificultat del sector editorial, del mal estat de la llengua i de la importància d'explicar que s'ha de llegir en català, etcètera, etcètera. En el moment en el que es posa un espai, es posa un bon comissariat amb converses, amb totes les editorials allà i amb els escriptors en relació als mitjans, que és des del que jo puc parlar, percebem que la importància d'això, llavors tots també ens hi llancem doncs, a informar-ne. És un èxit i estava tot ple i tothom i els editors parlen de vendes en un sentit d'èxit. Llavors, vull dir, és la demostració de que en el moment en el que li poses l'espai i l'atenció, funciona. O sigui, estic d'acord amb el que esteu dient.
Voldria introduir aquí també el paper de la tecnologia, de la intel·ligència artificial, sobretot, perquè és un dels punts sobre els quals també tracta aquest congrés on som ara, al Mundiacul, en les vostres respectives disciplines. Com veieu la irrupció d'aquesta eina, que és potent, que té molt de potencial, però que d'alguna manera també, òbviament, pot acabar sent una amenaça, Lluís?
Doncs mira, enllaça molt amb el que veníem parlant fins ara. És a dir, la IA el que ens planteja principalment és una encrucijada, perdoneu com surt la paraula en castellà. I en el sector de la cultura és com el símptoma perfecte per veure si pot ser una eina de precarització, d'arrambar amb el treball de moltes persones creatives sense reconèixer-les i pagar-les, inclús d'estandardització i normalització cap a una cultura que és sempre igual, que busca l'èxit i que escapa de les diversitats i de les veus singulars i de les veus rares. O pot ser, com ja està passant, com fa la Maria Arnal, com fa la Mònica Ríquic, com fa molts artistes d'aquí, pot ser una eina més, que tampoc ens hem de flipar, senzillament els artistes són persones que els hi encanta ficar-se en situacions on s'ha de trobar sentit en llocs que semblen absurds i són uns grans procuradors de sentit, són els primers que detecten l'antena i diuen què hi ha aquí, què pot voler dir això? Aleshores, pot ser una eina creativa. La distància entre una cosa i l'altra està en la regulació i en col·lectivament fer força cap aquí. És a dir, els guionistes de Hollywood van a la vaga i aturen una indústria tremenda quan no estan d'acord, entre altres coses, com aquesta tecnologia s'està utilitzant per precaritzar-nos. No? Això ho podem fer aquí també.
Clar, perquè la regulació encara no està al nivell on hauria. No? És la sensació una mica és com que la intel·ligència artificial en el món de la cultura i en tot, ens ha atropellat d'una manera en què encara les estem veient venir, d'alguna manera.
Sí, de fet, és una...
Espera, que no et senti... Ara. Perdona, Elvira, que no et sentien.
No, deia que de fet ahir us recordava el secretari general de Cultura, no? De la qüestió de la regulació, com podem avançar a aquesta eina per afavorir les nostres pràctiques, per afavorir el coneixement, la manera d'arxivar que tenim, no? Però també per regular l'estat professional dels artistes. Tenim que entendre que això, per això parlaven també de la innovació, la governança, és que el món de les institucions i la burocràcia institucional és molt lenta. El món de la IA és molt àmplia, però jo m'agradaria recordar una cosa que deia la Kate Crawford, que és una especialista i que té aquest llibre meravellós de l'Atlas de la IA, quan parla, no?, de la possibilitat de l'ambivalència. No? Jo crec que aquesta possibilitat, aquest potencial de l'IA com per donar-nos la capacitat d'ambivalència, crec que és important. No? De dir, no és només allò que estem plantejant directament, sinó que hi ha moltes maneres d'enfrontar això que ens donen la possibilitat de crear un món més divers i fer servir aquesta eina per el que és, com un llenguatge més, com una de les eines, igual que quan es va inventar la impremta, igual que quan va sortir internet. Necessitem més regulació i sobretot un control més proper dintre del sector públic.
Clar, aquí el gran perill és què passa amb la propietat intel·lectual.
Sí, de fet, des del periodisme és una cosa que s'està veient i hi ha moltíssims mitjans d'arreu del món que estan parlant, no?, de que veuen baixar l'audiència per molts factors, no és només la intel·ligència artificial, però la intel·ligència artificial és molt important perquè fa aquest efecte del resum. Llavors, d'alguna manera, tu quan escrius ara des del periodisme has de tenir en compte que el teu text és probable que no acabi directament a un lector, sinó que serveixi per engreixar un resum que el lector després trobarà via ChatGPT, via el que sigui. Llavors, clar, la manera com jo et puc transmetre, jo què sé, les representacions de Mercè Rodoreda al teatre a partir d'ara que s'ha estrenat, doncs el TNC, la manera com jo t'explicaré tot l'històric i com ha anat canviant la interpretació respecte al resum que te'n farà el ChatGPT, és evident que es perdran aquests matisos, però ja escrivim pensant una mica en això.
Lluís. Sí, aquí hi ha un repte legal interessantíssim, que és molt difícil, tal com està ara la situació, adaptar la idea del copyright als procediments de la IA. La IA es basa en mineria de dades, que és una cosa que el 2019 es va permetre, però en aquell moment es pensava en Google News.
Com li has dit?
Mineria de dades, és a dir, fer mineria, és a dir, arrambar amb la xarxa i agafar informació. No? Això en el seu moment es va considerar que es podia fer perquè era recerca, no? O perquè era periodisme o perquè era informació, però després sabem, tot i que evidentment no ho diuen, que ChatGPT i companyia han fet servir la mineria de dades per fer un producte que després no té res a veure amb només la informació i que a més capitalitzen ells. No? Aquí hi ha un repte tremendo, hem tingut converses amb l'Eva Sòria, amb gent molt experta en això, és interessantíssim parlar amb la gent que en saben de lleis, estem perdudíssims, no hi ha. Però jo crec que hi ha una solució, al final, que no és una solució màgica, però que és concreta i situada, que és transparència. És a dir, saber si han utilitzat el teu text, diríem, fent enginyeria inversa, és a dir, mirant el resultat, això és molt difícil, perquè aquests bitxos capten l'estil. Si jo copio un article teu, sí, però sí. No he copiat cap frase, senzillament he pillat el teu estil, l'estil no té copyright.
Sí, sí,
no
tu pots alimentar la IA dient-li, mira, els articles d'aquesta persona, te n'envio 10, els llegeixes i vull que em generis un text parlant d'això com si l'hagués escrit aquesta persona.
I això ho fa molt
bé. I te'n faries... Jo ho he provat, eh? És molt bèstia.
I a més ho pots fer amb la teva veu. Aleshores, l'única solució no, però una solució pràctica i concreta i que hauríem de lluitar per establir és transparència, és dir, quina és la base de dades amb la qual has alimentat el teu sistema.
Clar, aquí el que passa és que el gran problema, ara que parlem de la regulació, és que cada país va per lliure i sobretot qui va més per lliure són els Estats Units, que són els punters també en aquesta tecnologia, no?
Clar, per això és important que dintre del sector públic tinguem en compte, com deies tu, no?, la gent que sap d'aquestes lleis i que pot fer, per exemple, no?, com això s'hauria de mirar dintre de l'estatut de l'artista, com això s'hauria de mirar per parlar de la professionalització d'aquest sector. I aquesta transparència que tu demanes, Lluís, té a veure després amb com això té una conseqüència real, factual, a la vida de l'artista i a la seva retribució. No? De nou, aquesta crida a l'atenció, a la precarització que pot provocar aquesta eina.
Que no sé si creieu que la cultura en l'era digital pot ser més interessant que mai, precisament per sortir d'això, no? D'aquesta mena d'estandardització de tot o d'homogeneïtzació generalitzada en la que estem caient amb les eines com la intel·ligència artificial.
Sí, de fet, ja ho he dit en Lluís una mica, hi ha gent que s'hi dedica a mirar-s'ho des d'aquesta perspectiva lúdica. A Quadern fa un temps vam fer una col·laboració amb un col·lectiu que es diu Entalla Estampa, que són dissenyadors, enginyers i companyia, i el que fan és precisament utilitzar totes aquestes eines, no tant en un sentit analític, sinó en un sentit lúdic. Què vam fer nosaltres? Vam alimentar el model que ells tenen amb molts textos de literatura catalana i a partir de diferents experiments que alguns tenien a veure amb detectar per paraules preferides, altres tenien a veure doncs, amb endreçar els textos amb segons alguns paràmetres. Amb això què passava? Que les lectures que podíem fer d'aquests textos eren diferents i molt més creatives. O sigui, no ens substituïa la nostra interpretació humana, sinó que d'alguna manera, gràcies a ells i a tots aquests experiments, doncs, vam llegir, doncs, jo què sé, Quim Monzó i vam treure unes conclusions no diferents del tot, òbviament, però amb algun matís que potser ens hauríem perdut.
Hi ha una, el que plantejau ara em fa pensar, que a més és una cosa que en el context del món diacul, crec que és el lloc perfecte per dir-ho, hi ha una discrepància radical i, per exemple, Benjamin Bratton, entre molts altres, ho descriu molt bé, entre els marcs legals que encara estan subjectes a l'estat-nació i realitats, com no només la intel·ligència artificial, sinó internet i tots els la tecnologia digital.
Sí, les xarxes socials, Meta, no? Facebook, Instagram.
És a dir, van molt més enllà i de fet, ni se n'adonen de quan creuen una frontera. No? Aleshores, aquí hi ha una qüestió de les qüestions geoestratègiques, encara les estem pensant amb un utillatge històric, intel·lectual i conceptual que no serveix. I això no vol dir que haguem d'anar a un internacionalisme neoliberal a lo bèstia. No. Vol dir que hem de dotar-nos com a humanitat, Em sap greu parlar així perquè sembla un brindis al sol, però ens hem de dotar d'eines d'articulació democràtica que no quedin reduïdes a aquestes petites parcel·les que són els estats. No tinc ni idea de com fer-ho, però si no hi ha una discrepància total entre aquests artefactes que són absolutament planetaris i que tenen aquests centres de poder, no, als Estats Units, a la Xina, i que ens estan fent fer unes passes enrere.
Que... Però jo crec que ens forcen cap endavant. No? Jo crec que hi ha una qüestió que ens estan dient i és que l'articulació del món, com s'havia explicat fins ara, que és el coneixement i el saber occidental, és l'única via possible, des de la il·lustració, ara ens trobem que no, que hi ha una miríada de possibilitats obertes des d'internet, TikTok, Meta, tu ho deies, Instagram, que ens porten unes realitats des de molts punts de vista. No? Jo pensava ara mateix, no només totes les notícies que sorgeixen de la flotilla, no? Que produeixen els mateixos activistes que estan a la Sumo Flotilla, però també les que estan produint, els que els esperen a l'altra banda. O sigui, li donen la volta a tots els mitjans de comunicació tradicional. No? Llavors, a Ràdio Al-Hara. Nosaltres portem treballant amb Ràdio Al-Hara des del MACBA des de fa 2 anys, des del moment en què van succeir els events d'octubre, sobretot per pensar com, d'alguna manera, podem també portar la realitat, diguéssim, no? Social, cultural i aquesta, no? Aquest increïble genocidi a les portes de casa teva, a que l'escoltis d'una manera directa. No? Aleshores, per què ens empenyem encara? No? Estem centrat, no? En un món que es redueix aquesta, no? Quasi bé militància d'una cultura de la nació-estat, d'una cultura ficada dintre d'unes coordenades molt limitants. Jo crec que això és el que s'ha de trencar, entenent, a més, que ja existeixen formes de fer-ho. És atendre a totes aquelles altres maneres contranarratives que no s'han presentat mai dintre d'aquest panorama, no, internacional, com una lectura possible del món i donar-li peu i de cabuda. No?
La cultura també és un tret identitari dels pobles, de les societats, ho dèiem ara, per exemple, amb la llengua catalana, amb la literatura, i barreja també per això la interacció d'altres orígens, i això ha passat a la literatura, sobretot aquí a casa nostra, Carlota, sobretot la influència dels autors llatinoamericans.
Sí, i de fet, quan parlem d'això moltes vegades pensem en aquesta idea, no? del boom, de la literatura del boom, amb Carmen Balcells i tota la pesca, però a vegades ens oblidem que també tenim una experiència de barreja cultural molt important, que és l'exili. O sigui, durant l'època de l'exili, molts intel·lectuals, molts artistes van haver de marxar d'aquí, van marxar amb el bagatge d'aquí i van arribar a Mèxic, a on sigui, i van barrejar-se amb la cultura d'allà. Ho veiem, per exemple, amb Pere Calders, que en la seva literatura hi ha trets identitaris de la cultura mexicana del que va viure allà, no? Fa poc, per exemple, també vam veure al Museu Tàpies, vam veure una exposició d'un artista que es diu Marta Palau, que ella no va néixer a l'exili, però hi va marxar molt petit, és filla de republicans, i va passar una mica el mateix. Ella va voler conservar doncs, les seves arrels, no? la tradició de Tàpies i companyia, però després allà també doncs, va absorbir doncs, tota la cultura original americana, que això també és un acte de resistència cultural.
Hi ha una cosa molt important que deies tu ara que té també a veure amb la traducció. Jo els llibres més... O sigui, he vist en català, o he llegit en català, molts dels llibres que eren d'independentistes, propostes de colonial, i això té a veure també amb una tradició que existeix a la cultura catalana des de l'època republicana de moments de solidaritat en els que tenim, per exemple, nosaltres ara que estem preparant un projecte sobre Panàfrica, tenim aquestes mirades de C.L.R. James o de Paul Robertson defensant, no?, el que feien els pagesos catalans i els treballadors de Barcelona per un món nou, no?, aquest món que estem reclamant un segle després i que té els arrels en aquí, no? I jo crec que en aquest sentit la traducció ha sigut fonamental també com a vehicle, no?, de cultura i de transformació, no?, de l'ésser humà, no?
Lluís.
Tinc una proposta de fer un petit canvi de nomenclatura. Ara estic fent un estudi sobre Ramon Llull i cada vegada me n'adono de quan importants que són les paraules precises. Tu has començat dient una cosa que evidentment és així, i que és que la cultura...
Però ara ve el pro, per això.
Que la cultura defineix la nostra identitat, alguna cosa així. I a mi m'agradaria proposar-vos avui aquí que comencem a deixar caure la paraula identitat. Perquè... és tan fàcil, és a dir, la dreta la fa servir tan fàcil, uh-huh, i recordem els tots els discursos de alerta als que venen perquè estan posant en qüestió la nostra identitat.
Ho estem veient últimament. De fet, tenim a la taula el David Fernández, i aprofito per saludar-lo, ja que hi som i ja que menciones això. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Marina.
Perquè de seguida, després d'aquesta taula, el que en farem una altra per abordar doncs, la batalla cultural precisament de l'extrema dreta, i parlarem molt d'això, de la identitat i de com se n'està fent ús la dreta i sobretot l'extrema dreta.
Et puc demanar, Lluís, quina paraula oferiries per això?
No ho sé, però penso que hem de parlar que la cultura, per exemple, ens conforma, clar, ens constitueix, no? Ens defineix, perquè si jo dic la cultura em conforma així, entenc que, bueno, que jo m'estic conformant i que d'aquí 2 anys em puc estar conformant una mica diferent perquè és un procés. En canvi, si dic la cultura em defineix a mi com a home català i tal, és una cosa rígida que es pot sentir amenaçada fàcilment.
David, què hi dius tu? Era que estava bevent aigua, pobra, que he atracat un moment que no podies.
No, que és molt interessant. O també, com parlarem de batalles culturals, també capgirar, no?, totes les paraules tabú que fan servir i saber-les donar-los la volta, i a més com un efecte bumerang, no? Vull dir, és obvi que les identitats són poroses, que estan en construcció tota la vida, des del dia que naixem fins al dia que morim, ens pot canviar la identitat perquè tenim una experiència amb una persona d'un altre origen. Vull dir, és així. Ara, que el replegament identitari que hi ha a Europa, on l'extrema dreta ha crescut un 39%, on ja ho sabeu, no fa falta que us ho digui, que és l'alternativa per a Alemanya, que és Marine Le Pen, que és Meloni, s'estan, no?, en aquest tancament amb murs, un mur que no és només la frontera sud, són els murs que posem a cada barri i en cada vida quotidiana i en cada mirada racista quan anem al metro, no? I això sí que és el tancament identitari que va començar igual, no dic que acabi igual, que el període d'entreguerres a Europa.
Clar, però això, volia tornar al període d'entreguerres i la importància, no sé si penseu que és important reconèixer la història. Per exemple, jo parlava abans del Paul Robertson, quan va venir aquí a acompanyar les tropes, parlem dels marxistes negres que van formar part de les brigades internacionals, que van acompanyar la columna d'Urruti, però també, no?, del que suposa per molts mirar Barcelona, per exemple, com un lloc que és també un museu a l'aire lliure de violència, imaginació, d'idees de progrés, que van constituir aquests monuments dels que parlem es van fer amb els esforços i la sang de gent a les no, anomenades colònies d'ultramar.
Sí, sí.
Hem de parlar d'aquestes històries perquè aquesta realitat plural, que no és només a l'exili, que també és a casa nostra, es va formular amb aquesta barreja cultural, no?, imposada i violenta com és la colonial, però existeix, no? Llavors, aquí jo crec que és donar-li la volta i veure com hi ha una història també antiracista, activista, dintre del que és la Barcelona d'avui, que veu, no?, d'aquestes altres mirades, i jo crec que això és també una cosa a reconèixer, per entendre que potser, volem o no, aquesta identitat conflictiva que alguns s'han apoderat des de la dreta, és una cosa que podem canviar per mirar-la des d'aquesta mirada més plural, no?
Jo, repescant això que dius de la nomenclatura, una paraula que internet ha posat molt sobre la taula i ha fet servir per unir gent de diferents llocs del món en base potser a gustos, és comunitat. La fan servir molt sovint, que potser sí. És una manera també sí. d'agafar... Sí,
sí. Com a substitutiu de la identitat.
Sí. Nosaltres des del Macro parlem molt de comunitat, fins i tot per no parlar ni d'audiències ni de públics.
Se'ns està acabant el temps, però voldria demanar-vos també per aquest gran mantra, Laura, t'incorpores també a la conversa, per aquest gran mantra, qui no s'ha sentit a dir mai, allò d'anar al teatre és car, anar al cinema és car, comprar llibres és car...
Que és veritat que hi ha ajudes, vull dir que s'estan impulsant i cada cop hi ha més iniciatives també per fer aquesta cultura accessible a totes les butxaques. Però em preguntava jo des de les vostres perspectives també, si us hi trobeu, si també encara sentiu aquesta idea de oh, és que anar al museu em costa tants diners, anar al cinema me'n costa tants altres... Què fem? Què dieu? Què responeu a aquestes persones que potser encara puguin tenir aquesta barrera o diuen que tenen aquesta barrera?
Bueno, jo crec que aquí hi ha dues coses. Una, que s'ofereixen als museus de Barcelona molta gratuïtat, que de fet les administracions públiques ens donen així cop de cap, no? Però sí que és veritat que no és només que sigui car, sinó que sigui elitista o que no sigui per mi. Jo crec que s'ha de trencar i nosaltres estem treballant molt des de fa molts anys per fer el MACBA una ciutat, un museu més porós a la ciutat, al món i sobretot al nostre barri, que és el que també és el nostre entorn immediat. No? Jo crec que s'ha de trencar amb això, amb aquesta idea de comunitat, fer-ho més accessible des d'aquesta perspectiva, no? Que no és només econòmica, és també conceptual. No?
A mi em sembla, o sigui, deixant clar que l'accés a la cultura ha de ser radical i obert perquè la cultura és constitutiva de comunitat, com dèiem, a vegades penso, només amb un punt de broma, però també amb un punt de seriositat, i escolta'm, potser l'entrada al MACBA hauria de valdre 250 euros. Hi ha gent que... Vull dir, quan...
No donis idees.
Què val, no, què val
que tens la directora aquí al costat.
Què val anar al Barça?
No, sobretot que no t'escolti.
Què val anar?
Que no t'escolti el rei de futbol.
Però de debò que la cultura s'ha de comparar amb el món del futbol?
El fetichisme de la mercaderia.
No, però per què ho dic? Perquè en el món en el que vivim, sembla, ho dic evidentment com una provocació, sí, però pensem un moment, en el que vivim les coses tenen el valor que s'identifica amb el preu. I la gent paga molts diners per anar a determinats concerts, paga molts diners per anar a la Fórmula 1, no és cap crítica. I a vegades penso, hòstia, no, és que el MACBA l'altre dia 250 euros vaig estar... I la gent diria, hòstia, tu el MACBA? Uau, potser
bueno,
hauria...
això ho diu molt la Miutxa Prada.
Potser hi hauria d'anar. És a dir, enteneu-me. Però és per, sí, sí. Ho dic això per hackejar sí, aquesta sí. cosa de que, evidentment, que la cultura ha de ser accessible, ha d'estar per descomptat que sí, però també posem amb una mica de mala llet el dit a la llaga de com valorem les coses pel seu preu.
Però podem posar també una altra... com es diu això? Una...
Ara no ho facis, això, eh?
No, ho faré, però hi ha una part de la cultura superimportant que ha de ser també l'impacte social i el que són els indicadors d'excel·lència, etc. I si posem el valor en un altre lloc i no necessàriament en el preu? I si el valor és com en transforma com a persona la visita a un museu o l'estar davant d'una obra d'art? Aquesta és la clau per mi.
Enteneu la provocació,
sí,
per favor.
Sí. David.
Jo tres coses. Una en positiu, perquè com han dit que estava en positiu, que les biblioteques són gratuïtes i és un pou infinit de cultures, en plural. I l'altra, per posar també les dificultats i els entrebancs, jo crec que són dades oficials de l'ICUP. La cultura, l'accés a la cultura va per codi postal i els consums culturals va per codi postal. I quan parlem d'exclusió social, que no és un indicador socioeconòmic, són 35 indicadors distints. Un és la no vida cultural i el no entorn cultural. I precisament, just que parlava ara la Carlota de la setmana del llibre, l'escola de formació Guillem Agulló, no?, va treure els usos culturals dels joves, que era molt interessant, no?, la seva principal interacció cultural, perquè ho és ja de cultura, són les xarxes socials, no?, i moltíssima gent, especialment en entorns no metropolitans, es queixava del poc accés a la cultura i de que era cara. En les perspectives de la joventut, poseu-vos en el perfil, en la butxaca d'un jove entre 18 i 30 anys, no?, però era interessant l'estudi perquè...
Sí, és que jo crec que qui pensa això és perquè ho percep així, no perquè sigui així, no? Vull dir que percep aquest, o vol, a vegades també es fa servir amb arguments reaccionaris, no?, per intentar preservar aquesta pàtina elitista de la cultura, quan és evident que s'estan fent 4 milions d'iniciatives perquè no ho sigui i que no s'ha hagut de ningú inventar la cultura popular perquè ha existit tota la vida.
No, digues.
Això, que d'alguna manera reforça una mica un tel que es pot refutar fàcilment.
Ha estat profundament interessant aquesta taula. Podríem seguir mitja hora més donant-hi voltes sobre això. Per tant, potser ens podem emplaçar a tornar-ho a repetir d'aquí unes setmanes, una conversa així, per veure com anem avançant, i per obrir nous melons. Lluís Nascenta, escriptor, matemàtic, investigador de cultura digital i intel·ligència digital. Moltes gràcies. Elvira Gengani, directora del MACBA també, i Carlota Rubio, coordinadora del Quadern del País. Gràcies a tots. David, amb tu ens quedem ara a la taula de després.
Gràcies.
Gràcies a tots. Adéu.